Una flor no fa estiu, ni una Champions League femenina és sinònim d'un jardí atapeït.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Molt contentes per la victòria del Barça femení a la Champions League. Aquelles imatges no s'havien vist mai a la televisió. I tot i així, les jugadores no tenen encara els mateixos sous, ni els mateixos estadis, ni mouen els mateixos calés, i tampoc arrosseguen l'interès mediàtic del futbol masculí. Encara que el Barça femení gaudeix d'un cert privilegi, què passa quan parlem d'altres esports quan juguen les dones? Tot i que el nombre de dones esportistes d'alt nivell supera el dels homes, les diferències són encara abismals. Fins i tot si parlem de les esportistes d'elit. A les federacions es veu claríssim. Encara hi ha poca representació femenina. També ens referim a les entrenadores, àrbitres, tècniques i preparadores físiques, i en especial als llocs de poder, on costa trobar encara dones. No tot és tan negre, però està clar que no podem pensar que ja hem arribat a aconseguir la paritat. Avui, a les dones i els dies, llançament de javelina contra el patriarcat.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Contentíssimes amb totes les alegries que està donant el Barça femení de futbol, encara amb les imatges al cap de la Champions League. Però què passa amb la resta d'esports i equips? Quina és la situació de les dones a l'esport? En alguns casos, ja sabeu, s'invisibilitza, i en altres es reforça aquella idea de l'excepció. Tot i que el nombre de dones esportistes d'alt nivell, ja us dic ara que supera el dels homes, segons l'informe de Dones a l'Esport, elaborat per l'Institut Català de les Dones, moltes encara lluiten per la professionalització, és a dir, perquè pugui ser una forma de viure. El cas del futbol a primera divisió no és ni de molt lluny la situació en la que viuen la majoria, i tot i que les mateixes d'esport, moltes no poden viure-hi. De tot això, per parlar de tot aquest fet, d'aquesta situació, ho fem amb dues esportistes d'elit, que són la pilot Laia Sanz, que ens fa molta il·lusió tenir-la aquí, i també la capitana del Barça de bàsquet, Laitziar Llobet, que en aquest moment està embarassada, i no us expliquem com una xafarderia, sinó perquè és un dels moments claus on les esportistes veuen la seva carrera en perill. La saludem. Són Laia Sanz, que és segur que la coneixeu, pilot de trial, enduro, rally ride, i ara començant amb els cotxes, perquè ella pot amb tot. Laia, benvinguda.
Gràcies, moltes gràcies.
I també, doncs, Laitziar Llobet, que és jugadora de bàsquet al Barça, des de fa 2 anys és una de les capitanes de l'equip, que ara està de baixa de maternitat. 6 mesos, podem dir això o no?
Quasi, quasi, sí,
molt
sí.
Molt bé. El que dèiem, hem millorat, però la situació està lluny de llançar coets. En les vostres particulars disciplines, com diríeu que s'ha evolucionat?
Jo, en el meu cas, crec que s'ha evolucionat molt. Jo, quan vaig començar a córrer amb moto, era sempre l'única nena i era una mica el bitxo raro. Ara, gràcies a Déu, doncs vas a un trial de nens i està ple de nenes, veus molta més afició i realment... També el nivell del Mundial de Trial, per exemple, o d'Enduro, ha pujat molt i cada vegada hi ha més noies, però, òbviament, queda molt, molt per fer.
No ets el bitxo raro, perquè el bitxo raro és una mica despòtic, però, d'alguna manera, sí que se't recorda que ets una exòtica. És a dir, que tot allò que has aconseguit, abans d'entrar en aquesta entrevista, em deies que encara hi havia algunes vegades una sorpresa, no?, de que bé que ho fas, no?, per ser una noia, o que valenta que ets, quan això, doncs, és per tothom, no?
Sí, 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 el típic comentari de com és el Dakar de dur sent, sent una noia, no? I al final, sí, és molt dur, però és dur per tothom, nois i noies.
I després motor i velocitat, que també estan molt, molt lligats. O sigui, tot el que és el motor està lligat. Ja no parlo del que fas tu, de la teva disciplina, sinó en general, eh? El que és velocitat, força, màquina, és home.
Sí, el món del motor està super lligat als homes i al final és un esport que la mecànica intervé, també és una cosa molt com d'homes i per sort va canviant, però és veritat que estic en un món molt d'homes.
Encara has de fer una mica així de colzes o no?
Molt, molt, sí? Molt, sí. O sigui, considero que m'he anat guanyant el respecte i que realment doncs, crec que la gent se'n pren en sèrio, però m'he hagut de currar moltíssim, però encara ara doncs costa i has d'anar sempre com demostrant més, no? Tinc aquesta sensació sempre.
El bàsquet, com està el bàsquet?
Bueno, jo crec que ha evolucionat molt també arrel de bons resultats, en aquest cas de la selecció nacional, de la selecció espanyola i també del creixement de la lliga femenina, no? Però bueno, és cert que bueno, l'escletxa segueix existint a nivell de visibilitat, a nivell de recolzament i penso que encara queda moltíssim per fer, no?
I durant temps encara no us podeu considerar professionals, no?, d'alguna manera. O sigui, esteu allà mig-mig, no?
Sí, sí. Això... Bueno, no. Al final, l'única lliga professional ara mateix és la del futbol femení. En el nostre cas, el bàsquet, tot i ser una de les lligues més grans, inclús et diria que a nivell de visibilitat, els últims anys, també és una de les lligues més potents. També suposo que, bueno, el fet que el bàsquet sigui el segon esport, o podem dir-ho així, de la regió, ajuda, no? Però bueno, encara no està considerat com una lliga professional.
Els catxers, els sous continuen no sent els mateixos.
Bueno, això per suposat. Sí, no, parlem de falta de visibilitat i de recolzament, quan parlem a nivell salarial, estaríem en lo mateix.
Hi ha una cosa que, clar, com que heu obert camí, no sé, quan éreu jovenetes hi havia pocs referents, o pràcticament cap, com aquell que diu, vaja, o sigui, era un desert, no? Després, si voleu, en parlem. Però, per exemple, en el cas teu, Laia, diu, fins i tot doncs, has obert categories femenines que no existien, no?, en el motor.
Sí, jo quan vaig començar el trial...
Ets una pionera, és que això és molt bèstia.
Els meus ídols són nois, perquè quan jo vaig començar és que no hi havia un mundial de noies, jo no tenia referents, o sigui, per mi el meu pilot preferit era el Doug Lamping, perquè és el qui estava guanyant el mundial, però és que no existia un mundial de trial, no? I sí, jo vaig córrer el primer mundial femení que hi va haver de trial, llavors, bueno, és maco també veure l'evolució, com ha crescut i com ara, doncs, per sort, també les marques apoyen més a les noies, tot i que falta molt per fer, però és xulo veure-ho, perquè jo quan vaig començar és que ni existia el trial femení.
Et sents una mica, a part d'orgullosa, és a dir, per ajudar altres noies que ara potser t'estan veient i diuen... puc fer-ho, no? Perquè jo crec que tu vas ser molt caparruda. S'explica l'anècdota sempre de que hi havia una moto, em sembla, doncs, al jardí de casa teva i et van trobar allà enganxant-la, agafant-la amb 4 anys, no?
Sí, sí. Sempre m'ha agradat molt i, de fet, els meus pares mai m'han pressionat. He sigut sempre jo que estirava i que volia anar amb moto. I...
No és allò de nena, toca el piano, que el tenim
no,
a casa.
No, he tingut la sort de tenir aquesta educació, perquè a la meva època molts pares, si tenien un nen o nena... Un nen i una nena només els ensenyaven a anar amb moto el nen, no sé per què, no? A casa meva, doncs no, ens van donar les mateixes oportunitats tant el meu germà i a mi, i de fet, la moto em cridava més l'atenció a mi que al meu germà. I al final, doncs, mira, he tingut la sort de que a casa ens van educar així i que m'han deixat fer el que em venia de gust.
Això quan després algú et diu que potser no tens les mateixes característiques que un home, i segur que tu també t'ho diuen, no? Llavors, clarament, és tot cultural, és com ens eduquen, no?
Sí, jo crec que la societat té molt a veure aquí, no? I molt a dir. També penso que una de les raons per les que l'esport femení ha evolucionat és perquè la societat ha evolucionat, no? Ara veu a les dones inclús com a referents en molts esports i això és el camí que crec que s'ha de seguir.
Però diríem també que hi ha moments que aquest món binari desapareix perquè, per exemple, en la carrera esportiva no se separa les criatures. Com ho veieu?
En època escolar, el fet de barrejar equips i que siguin mixtes, sobretot quan les edats són molt petites. No recordo ben bé quina era l'edat, però et diria potser, no sé, 7-8 anys, potser érem mixtes. Ara després, també, evidentment, els clubs evolucionen, les federacions evolucionen, es van creant més equips, però bueno, crec que també és important el fet de que d'una edat tan petita, no?, convisquis amb els dos gèneres, que al final...
Sí, perquè al final això d'aquest binarisme tan, tan recalcitrant, no sé si ens va bé, no? Com ho veieu?
Jo, per exemple, en el meu cas, és una mica un cas estrany, perquè jo sempre he competit amb nois, sí que he competit amb categoria femenina, però no vaig deixar de córrer amb els nois. I el Dakar, per exemple, és una categoria... O sigui, al final lluites per la general. Després sí que hi ha una subcategoria de noies, però jo lluitava per fer-ho bé la general. I els meus companys d'equip eren tot nois, els meus companys d'entrenament eren tot nois, i llavors jo he fet... Jo sempre, bueno, he fet vida amb ells, vull dir, no, i em sento com un més. No, en el meu cas és una mica estrany, no? Perquè no he deixat de competir amb els nois mai i bueno, pues ho veig com algo normal.
I quina opinió, per exemple, teniu de les esportistes trans, ara que també s'està movent tot això?
És un tema delicat, però crec que jo sóc molt anti, no? Al final, biològicament som diferents i crec que ostres, és complicat, però al final els estàs donant moltíssim avantatge, no? I crec que no és just.
Sí, bueno, també jo crec que aquí ens hauríem de ficar en un jardí, no?, a nivell de disciplines, vull dir, s'ha de veure, no?, els casos en concret dels diferents esports, penso, però sí, és un tema bastant, bastant delicat i que, bueno, que crec que portarà conversa en els següents anys, segur. I like lipstick on my neck. You let me know I'm your number one select. I like lipstick on my neck. Hands around my waist so you know what's coming next. I wanna feel your lips on mine. I just wanna feel a little tongue. We don't have a long time. Hem de parlar de sous, eh? Ho hem començat a parlar al principi. També són més baixos els de les dones. Litzia, suposo que tu em pots parlar d'això, no? I de com, sí, bueno.
I de com quan s'acaba aquesta carrera, que ara, per exemple, estàs en aquest moment que no saps si tornaràs o no perquè estàs en estat, estàs pensant, jo no tinc els mateixos diners que té un Ronaldo per després fer el que vulgui, no?
Sí, no, per suposat. A veure, jo al final també ho comentava, no? Jo en el moment en què prenc la decisió de ser mare, sóc conscient que també estic segurament al final de la meva trajectòria esportiva, si no és al final, doncs, no, en els últims anys, i bueno, estic en aquest punt de maduresa que és quan prenc la decisió. Fa anys enrere és que se m'hagués passat pel cap, no?, el fet de parar la meva trajectòria esportiva per ser mare i després tornar-hi.
Això t'ho dius amb una naturalitat increïble, però és molt bèstia, perquè dones per fet que durant molts anys de la teva carrera no et pots plantejar ser mare, perquè si no s'acaba això...
Bueno, és que jo és una mica el que parlàvem de referents, no? Al final crec que no hi ha tants referents en aquestes situacions, llavors és que ni t'ho planteges, no?
No hi ha referents, però tampoc es facilita econòmicament això.
Exacte,
si tu donessis
una
baixa, si sapiguessis que pots tornar, si sapiguessis que tornaràs a estar a primera divisió, etcètera, doncs potser t'ho plantejaries,
no? Aquí hi ha diferents factors, no? Al final també el cos d'una dona canvia, no? Quan estàs embarassada no saps cada situació és un món, cada part, no?, cada naixement també és un món i potser no tornes igual, de fet segurament no tornes igual a com estaves, però bueno, sí, són coses a tenir en compte de, bueno, doncs, són coses a millorar, no?, de cara, doncs, a la societat, a tenir més referents, a recolzament d'institucions i clubs, perquè bueno, per algú tan natural com hauria de ser la maternitat, no?, es tingui en compte.
Gairebé tots els esportistes homes, no gairebé, això que he dit és una animalada, no? Però molts esportistes homes són pares i tot això no s'han de plantejar.
Està,
no?
Clar, no,
de fet, en alguns casos en tenen moltíssims perquè s'ho poden permetre. Laia, tornant en el teu cas, em deies que el tema de la maternitat no te'l pots ni plantejar.
No, perquè jo en el meu cas estic en un punt de la meva carrera, ara començant amb les quatre rodes, ja ens costa a vegades trobar patrocinadors, trobar un projecte interessant... Imagina't sent mare i parant ara, vull dir, jo estic en un punt de la meva carrera que no m'ho puc ni plantejar.
Però algun dia penses que...
A mi m'agradaria, però també sóc conscient que tinc una edat que començo a estar ja una mica al límit, llavors no sé, veurem.
Veurem. En el teu cas, crec que has fet una trajectòria en la que has pogut viure d'això, tot i les dificultats, tot i que no és allò que dèiem del Romario, no? Però les coses han anat bé, no?
Sí, a veure, jo no em queixo, perquè també el fet de ser una noia en un món d'homes, probablement també pels patrocinadors, té les seves coses bones i dolentes, no? Però pels patrocinadors és veritat que doncs, cridava l'atenció i que potser en certs moments m'ha pogut ajudar. Sí que és veritat que pels equips m'ho he hagut de treballar molt i al final sí que m'he guanyat el respecte i he anat tinguent projectes xulos, però sí, no em puc queixar, no em queixo, he viscut del que m'agrada i de moment ho puc anar fent, però sí que és veritat que no té res a veure amb els esportistes nois, no? Jo si hagués sigut campiona del món com he sigut 20 vegades amb el meu esport i fos un noi, segurament doncs, tindria la vida bastant més solucionada, no? Però bueno.
Clar, la Itziar, quan preparàvem aquesta entrevista, ens deia jo hi havia temporades que estava ja al Barça, primera divisió, etc, i estava compartint pis.
Sí,
això
bueno,
ha sigut aquests moments, no?
Bueno, en el cas del Barça no, perquè jo al final soc d'aquí i he tingut la sort de viure amb la meva parella on volgués, no? Però sí que a primera divisió, quan he estat a Galícia, quan he estat a Burgos, el club et posa un pis. No passa a tots els clubs, també és cert, hi ha clubs que també per la trajectòria del club, pel pressupost del club, tu demanes viure sola i viu sola, no? També et diré que en aquell moment no em va anar pas malament, no? Viure amb algú, al final era jove, també era les primeres vegades que sortia de casa.
Però tu digues que no podies viure sola, però en piscina.
Sí, no? En piscina amb uns requisits.
Podies viure amb una companya de pis, però en piscina, no? Al mig de la catedral de Burgos, tu.
Sí, bueno, no sé jo si a Burgos a l'hivern, gaire piscina la gaudiríem, però sí, sí. You're my old tree, you're my misbelief. You're my collard green, you're the song I sing. You're the front porch, you like a green lawn. You a sweet hello from my first love. I wake up early in the morning, hot from global warming. Where she's the heat is stink like dink in summer. Colors so reckless, my compass, my ellis. Got a vulgar disposition, so listen, this shit be hideous.
Encara als mitjans hem de fer molta feina perquè encara sentim aquelles coses tan escandaloses de les xiques, les jugadores, no? Vull dir, suposo que tu et bull la sang quan sents això, no? Encara.
Bueno, al final jo crec que t'acostumes, però no hauria de ser així, no?
I aquella cosa també de que jugueu diferent, no? Com si la manera de jugar o la manera de conduir o la manera de competir de l'home fos la universal i vosaltres haguéssiu d'assimilar-la, no?
Bueno, jo crec que sí, o sigui, existeix una diferència, això s'ha de deixar clar que l'esport en el bàsquet,
és una qüestió
en el meu
física,
cas,
no?
Exacte,
alçada,
és
no?
Diferent, o sigui, tu no pots pretendre que vagis a veure un partit de bàsquet i que sigui el mateix de nois que de noies. En el cas del motor, no sé si és així, no tant, perquè també entra el factor de la moto o
també
del vehicle.
També ens passa, amb la moto, al final, ens agrada o no, és que hi ha una diferència física i no tenim el mateix físic ni la mateixa força, llavors, òbviament, no conduïm igual. No som iguals, vull dir, això...
Però tu diries que tens unes habilitats especials?
També m'han dit a mi, és que el tema coco el portes molt bé pel fet de ser noia. Tampoc...
El tema coco?
Sí.
A veure, explica'm això, el tema coco.
Però jo no estic d'acord. Jo crec que és una cosa que va amb el caràcter, no amb el...
No amb el gènere, no?
No crec que les noies siguin més fredes i més calculadores. O sigui, a mi m'han dit això i no. Jo crec
que... ells creuen que les dones són calculadores?
No, però amb el fet de dir, és que tu tens el coco perquè, clar, ets noia i tal, i no. O sigui, jo crec que va més amb el caràcter. Jo crec que he tingut un bon caràcter per competir, per portar bé la pressió, i això, hi ha nois en aquest sentit que són millors que jo i n'hi ha de pitjors, vull dir, hi ha una mica de tot i va per caràcter, no per fet de ser noi o noia.
Aquí els estudis també han estat un altre moment important, eh? O sigui, és a dir, seguir estudiant en alguns moments perquè penses, no sé si podré continuar amb això, no, Itziar? Allò, tenir un coixinet.
Sí, jo crec que és important i sobretot de cara a la gent jove, el fet de seguir estudiant i tenir una ambició que no sigui l'esport que t'apassiona. Jo en el meu cas sí que ho vaig veure com algo important de no deixar-ho i fins que ho vaig acabar i després em vaig introduir al món laboral mentre jugava, que també és és un cas una mica excepcional, però sí, és la realitat.
I el cansament, què? Com compagines les dues coses? Perquè...
Al final és que, bueno, des de petita, no? Des de, clar, jo penso que porto jugant des dels 4 o 5 anys, llavors des de l'escola ja jo sortia del col·le, tenia entreno, canviava el cotxe a vegades...
Amb... Sí, però això és un multitasking i un estrès que segurament molts homes que han jugat a bàsquet no l'han tingut.
Bueno, segurament no, i potser sí, quan, a èpoques quan ets més petit, no? El fet que t'hagin de portar l'entreno, t'hagis de canviar, tal, horaris, el col·le, exàmens... No? Vull dir, crec que això qualsevol esportista ho viu, i és molt important el recolzament de la família. Al final, si no tens el recolzament de la família, no, crec que no arribes al lloc, ni arribis a l'èlit o siguis jugant amateur, no? Crec que és important.
Com has viscut a tu això? Em sembla que hi ha una mica de...
Sí,
una espina clavadeta, en el teu cas.
Jo diria l'única renúncia o cosa que he hagut de sacrificar, no? Llavors, a mi m'hagués agradat molt estudiar, però va haver-hi un punt que ho vaig haver de deixar, perquè jo crec que hi ha esports que és més compatible. Jo, en el meu cas, doncs, entrenava tot el dia en moto, després a la tarda a gimnàs, i després, quan vaig començar a fer el Mundial, doncs, era viatges continus i que se'm va fer impossible. He continuat fent cosetes, però sí que és veritat que és una espina i que bueno, al final sí, la carrera esportiva m'ha anat molt bé, però sempre m'ha quedat allò, no? I bueno, qui sap, no? També sempre hi ha temps i segur que alguna cosa doncs podré anar fent.
Més renúncies que creieu que us ha portat l'esport, o no, o al contrari? De dir, jo m'he sentit, si hem de parlar també de construcció de dones, doncs m'he sentit més empoderada, més forta, m'ha ajudat a tenir més autoestima, no? No sé. O sigui, segur que us ha donat coses positivíssimes, eh?
Moltíssimes. A nivell jo persona. Crec que, doncs, moltíssimes. O sigui, jo crec que vivències et fa l'esport d'èlit, et fa fort i tu has hagut, o sigui, la disciplina que et dona, tu has hagut de currar molt tot, moments dolents, a saber-te'n sortir, lesions, jo crec que tot et fa aprendre i tot, pues, inclús viatjar, conèixer món, aprendre idiomes, vull dir, jo crec que t'enriqueix molt i que aprens moltíssims valors amb l'esport i conviure amb la gent, és que hi ha mil coses, mil valors que aprens.
Sí, estic totalment d'acord. Al final, les vivències i experiències que tens, ja sigui, pues, això, viatjant arreu del món, compartint, en el meu cas, compartint, no, equip amb diferents persones, jugadores, staff, gent d'altra punta del món, inclús visquent, no, amb algunes d'elles, bueno, fa segurament, o ha fet el que ara mateix soc, no? Tothom, bueno, m'emporto una mica de tothom i una mica també de cada vivència.
A l'esport també jerarquia, a vegades, i també ordre, i també, és a dir, un entrenador, algú que et prepara, algú, és a dir, en les diferents disciplines, no? Us heu sentit sempre ben tractades, o creieu que a vegades hi ha un extra d'agressivitat o de duresa pel fet de ser dones? És a dir, a vegades és
jo,
que...
Jo sí. Crec que no ha sigut pel fet de ser noia, o sigui, jo crec que en general hi ha gent que potser no tracta tan bé o és despectiva o... però no només pel fet de ser noia, jo crec que els esportistes d'èlit, imagino que en el teu cas també, però hem viscut de tot. Jo, en el meu cas, jefes d'equip, doncs, que et fan comentaris, companys d'equip, al final vius parts molt maques, però també vius parts dolentes i de gent que et matxaca, o sigui, jo he viscut una mica de
suposo
tot.
Suposo que també hi ha enveja, que ja no és un tema de ja no femení és... masculí,
exacte.
No?
Jo enveja és...
de...
Com hi ha moltes enveges, també, jo crec.
Et surten bé les dues rodes, et surten també les quatre rodes, Laia Sanz fuera, no? I això, potser, a vegades, no?
Bueno, hi ha de tot. O sigui, també, com et deia, o sigui, també he viscut coses molt xules i gent que m'ha tractat superbé i em quedo amb això, no? Al final, que amb els amics que he anat fent pel camí. I sí, he tingut experiències desagradables, però que també n'aprens.
I si mai tens, per exemple, una filla o algú, o una neboda, un nebot, el que sigui, i et diu que es vol dedicar a això, què? Què li diràs?
No em desagradaria, sobretot, per exemple, el trial, començar amb el trial, jo crec que t'ensenya molts valors, et dona una base molt bona, et fa estar molt equilibrat de coco, jo no ho veuria malament, que si dediqués en sèrio, bueno,
Parlem-ne.
Potser no m'agradaria tant, però al final, si tinguessin la mateixa passió, pues me n'alegraria, perquè jo he passat coses molt, molt bones.
I tu, que ja ho estàs esperant, és a dir, tu t'imagines la teva filla jugant a bàsquet?
Bueno, sí, me l'imagino jugant a qualsevol... De fet, jo espero que provi algun esport, simplement per provar-lo, no? Després li agradarà més o menys, però jo crec que els valors que et pot inculcar, no? L'esport, sigui... En aquest cas, bueno, jo he viscut esport d'equip i és el que, no? el que he sentit més de prop... Però també he fet tennis, vull dir, l'he provat, no? I els meus pares en aquell moment m'ho van deixar provar, i que després jo, si volia seguir fent-ho, ho fes. És una mica amb el que s'ho passi bé, i que és lo important.
Totes coincidiu que el recolzament de la família és importantíssim, no? A l'hora de creure-t'ho, a l'hora de continuar, d'estar en joc, de tot.
Jo penso que és clau, no? I sobretot, bueno, en el cas del bàsquet femení, per exemple, el rati, no? de joves que deixen l'esport a l'adolescència és molt alt, i això també, en part, és gràcies o per culpa, no? De no tenir el recolzament familiar, cosa que crec que és clau.
Doncs esperem que d'aquí 2 dies cobreu el mateix que el Romario, les dues, però per separat, en piscina al mig de la catedral de Burgos, el que convingui. Laia Sanz, Itziar Llobet, fins aviat, molta sort amb aquesta altra aventura que tens aquí a la panxa.
Merci.
Moltes gràcies.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Escull un estel i no el deixis anar. Et farà anar lluny, sense fatiga i sense dolor. Alexandra David Neal, aventurera.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre.
Avui la Cristina Sáez ve molt forta, perquè ni més ni menys que vol canviar-me l'escenari de tota la meva infància. S'han acabat aquells estius de menjar síndria amb el meu pare veient el Tour de France, amb aquells senyors del cul repretats, eh? Sí, sé que t'ha encantat la imatge, Cristina. Perquè el que venim a explicar és que des d'allà de fa un temps també aquesta imatge que tenim al cap ha desaparegut. Ja no hi ha només senyors dalt de la bicicleta, oi que sí?
Doncs sí, Montse, aquesta imatge que tens tu i que tenim tots a l'imaginari popular...
Que ens encanta, d'aquells culs.
Però aquesta imatge, per sort, està canviant. Des de fa un any també s'emeten les curses ciclistes a Catalunya. De dones femenines. Per tant, les meves filles, per exemple, ja ho veuran com una normalitat, no? Que corrin homes i dones i que es vegi per la televisió.
Quina diferència, no? Perquè més els referents, no? Que tots tenim al cap. Vull dir, els grans ciclistes eren sempre senyors.
I ara començarem a tenir grans ciclistes senyores.
Podem triar el cul que ens agrada, si el dels homes o el de les dones o tots junts. Això és el que volem. Vas anar a conèixer una ciclista professional, però que fa molts esforços, doncs, per estar allà, no? És la història de la Patricia Ortega.
Vam quedar un dia, ben d'hora al matí, un dia que més plovia, i vam quedar a la carretera d'Olèrdola, als afores de Molins de Rei. Allà la Patricia havia quedat per entrenar amb la Lara Gutiérrez, que és una companya amb qui va començar a entrenar fa molts anys i que també és esportista professional.
Bon dia, Lara.
Hola, bon dia.
Què fem avui? Què vols fer?
Bueno, mira, ja fa 2 setmanes que vaig guanyar el campionat, així que ja comença a tocar fer una mica de sèries de força. I jo sé que tu també ens animes les forces, així que si vols...
Doncs fem com sempre, jo faig una mica el meu treball específic, tu també, i després continuem rodant així, suau. Quan calcules que trigaràs?
Soc la Patri Ortega, soc ciclista en un equip professional, que és el Massi Tàctic. Bé, m'encanta la bici.
És el mateix.
Ara som a Molins de Rei, estem al començament del port de la Creu d'Olèrdola, i jo habitualment vinc a entrenar aquí perquè és una carretera tranquil·la i em permet una mica fer el meu treball específic. M'agradaria entrenar molt més, però no m'ho permet la meva feina. Entreno entre 2 i 4 hores al dia, i al cap de setmana de vegades, doncs, puc arribar a 5 hores.
O vento faz rendezvous no seu cap.
Per a mi el ciclisme significa llibertat, significa sacrifici, però alhora, quan aconsegueixes els objectius, quan les coses surten bé, el sentiment que tens, no?, és brutal.
Aquesta dona que estem sentint ara, la Patrícia Ortega, la nostra protagonista d'avui d'aquest reportatge, és mestra de primària, especialista en educació física i fa classes a adults. Però no va ser fins al 2017 que va començar a pedalar de debò.
Jo quan vaig començar a competir, totes les noies amb les que vaig començar tenien algun relatiu que estava una mica vinculat al ciclisme, en el meu cas no és així. Vaig a un del gimnàs, vaig conèixer a unes noies que sortien en bicicleta, em van convidar a sortir amb elles, després vaig conèixer a la família del triatló a Girana i vaig començar a fer duatlons triatlons i com que el sector de la bici era el que se'm donava millor, doncs vaig començar a fer ciclisme. Realment no hi ha gaires noies, no hi havia, perdó, rectifico perquè ara sí que n'hi ha moltes, no hi havia gaires noies que sortien en bicicleta, així que acostumava a sortir amb nois. Ara també, perquè és difícil trobar noies que portin un ritme adient als entrenaments de l'alta competició, però bé, puc compartir algunes estones doncs, amb una companya del triatló Vallirana o amb una companya que fa ciclisme de muntanya o algunes companyes d'equip que viuen a prop, però realment és un món molt, molt d'homes. Pel sol fet de ser una dona, doncs, veus a alguns masclismes, no?, que bé, que existeixen, que encara existeixen, no?, alguns comentaris que no tens per què fer, no?, perquè sigui una noia, al final, doncs, sí, sóc una noia, però vaig en bicicleta, no?, i estic capacitada per fer això. Però bé, cada vegada menys, així que millor, millor. Estic al Club Ciclista Baix Ter, que té diferents equips, des de l'escola fins a l'èlit, i és dels pocs clubs, diria que l'únic, que diguem que una noia es pot iniciar des de ben petita i poder arribar a les categories de l'èlit, no? Un dels motius pels que hi hagi poques noies és que no hi havia gaires referents. Jo quan vaig començar no hi havia ciclisme femení, sí que podies veure algunes curses comptades, però ara poses la tele i pots veure el ciclisme femení. Clar, això al final és un mirall, no?, per les nenes petites, per dir, ostres, doncs m'agrada la bici, per què no puc arribar aquí? I penso que també les actuacions que es fan per part de, doncs, del govern, de les federacions, per incitar una mica a que les noies facin esport, doncs també ajuda. Quiero decir que yo no creo en el destino y el meu fado era interfado nenhum.
Tot i que la Patrícia va començar a pedalar fa només 6 anys i que hi ha hagut una pandèmia pel mig, el cert és que té una trajectòria espectacular, Montse. Parlant amb ella sobre el seu palmarès, la Patrícia em va explicar què és el que realment la va convertir en ciclista.
Des del primer moment que vaig començar a competir, el primer any que vaig debutar amb el Catema, que era al filial del Massi Tàctic. Ja vaig tenir l'oportunitat d'anar a Bèlgica a córrer una volta per etapes i la vaig finalitzar. Allà em vaig fer ciclista, jo crec, perquè vaig descobrir el que era el pavé i el que era posar colzes i aquestes coses, no? El 2021 penso que va ser un dels meus millors anys perquè vaig aconseguir ser campiona de la Copa Espanya Elit. També vam fer el primer podi internacional de l'equip. I bé, altres petits resultats que també doncs, són interessants, no?, a nivell estatal i a nivell de Catalunya. Aquest any doncs, estic sorpresa perquè el nivell ha pujat moltíssim, que això vol dir que s'està professionalitzant. Noies com jo, que hem de compaginar esport d'alta competició amb treball, doncs és complicat, no?, poder assolir aquest nivell, però bé, estem treballant per una mica donar la cara amb els millors equips.
Estem sentint la Patrícia Ortega, que com deies, Cristina, tot i que té aquest palmarès al·lucinant i que ha aconseguit tantes fites esportives, ha de continuar fent de mestra de primària. I tu em deies que des de l'equip en què està sí que li costegen les despeses de desplaçament quan ha de fer tornejos, etc. No? Però si no, o sigui, és a dir, com va això?
Doncs sí, sí que hi ha una part de pressupost que va perquè ella no tingui, diguéssim, despeses quan ha d'anar a competir, però sí que, per exemple, de la seva butxaca surten els fisioterapeutes, els nutricionistes esportius i tot això. I, a més,
cosa important, quan ha d'anar a competir ha de deixar de treballar i per tant són diners que també ella ha de posar de la seva butxaca.
O sigui que gairebé és un acte de sacrifici, no? Continuar sent una ciclista professional.
De sacrifici a tots els nivells, i tant. Per això li vaig voler preguntar si és que no es pot viure del ciclisme.
Es pot viure del ciclisme, de fet hi ha 12 equips World Tour, que és la màxima categoria, que sí que tenen un sou amb el que es pot viure. Després hi ha altres equips continentals que tenen algunes corredores que tenen un sou que no és tan elevat. I bé, això passa perquè una mica encara no hi ha suficients persones que confiïn, no, en l'esport femení. Però, per sort, abans n'hi havia 6 equips, ara n'hi ha 12 d'alta competició que poden viure del ciclisme i jo penso que això cada cop anirà millorant.
La Patricia Ortega és la responsable esportiva de la Revolta, que, com hem dit, és la primera cursa ciclista femenina que hi va haver a Catalunya, que va començar fa només 4 anys i que enguany s'ha fet internacional per primer cop. La Patricia, les 3 primeres edicions, hi havia corregut com a ciclista i enguany va baixar de la bici per decidir els recorreguts.
La Revolta és la primera cursa internacional de ciclisme femení a Catalunya. El fet de que la cursa es pogués veure per la tele, perquè vam tenir helicòpter, doncs va tenir una repercussió mediàtica superinteressant. Jo mai hagués dit, quan vaig començar a pedalar i vaig participar en la Revolta, que en tan poc temps aquesta cursa estaria a la tele, no? I amb corredores d'aquest nivell. A mi em van proposar ser la responsable esportiva de la Revolta. Vaig pensar, bé, no puc deixar passar aquesta oportunitat de fer créixer l'esport femení i vaig acceptar.
Pensem-hi, el nom de la cursa de la que parlava la Patricia Ortega ja és molt significatiu, la Revolta. Com si a les dones ens calgués fer una revolta per poder pedalar professionalment i ocupar espai als mitjans de comunicació.
Com per pensar-hi, no? Cada vegada que ara anem amb el cotxe per la carretera i veiem grups de noies o de dones que estiguin pedalant, no? I fent aquest esport.
Cristina, moltes gràcies.
A tu, Montse.
Les dones i els dies. El programa que també escolten els homes. Només hi faltes tu. Cada dissabte a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Beyoncé, cantant. El poder no te'l donen, l'has d'agafar. I know, but you can't say that, 'cause you get all my...
Hem parlat fins ara amb dues esportistes de l'elit, però quan parlem de federacions, quan parlem de la base, només perquè ens fem una idea, de les 72 federacions esportives catalanes, només 8 les presideix una dona. I si ja parlem de llicències d'esport federat, només una quarta part de les llicències d'esport federat són de dones. Les xifres parlen per si soles. Queda molt camí a fer per aconseguir la igualtat en el sector esportiu a Catalunya, però per què a dia d'avui està passant això quan tenim aquestes imatges de la Champions del cap de setmana? Doncs li hem dit a la Mònica Homs que treballi,
que investigui.
Exacte, i ens ha fet una radiografia de la situació de les dones a tots els esglaons de l'univers esportiu de Catalunya. Les has pujades tu, les escales, o no?
Les de la ràdio.
Molt bé. Mònica.
Doncs sí, moltes dones no poden pensar en un futur lligat a l'esport professional. I quan et parlo d'esport professional no et dic només les esportistes o les jugadores del Barça, em refereixo també a entrenadores, dirigents, àrbitres, fisios fins i tot, metgesses esportives, preparadores físiques, tot el conglomerat esportiu. De fet, segurament, si et pregunto quines són les carreres o els estudis més masculinitzats, em diràs...
Aquesta me la sent. Enginyeria, sectors de la ciència, tech, etc.
Sí, de fet, ho hem repetit un munt de vegades en els programes, però en l'esport aquest biaix també hi és, perquè només 2 de cada 10 estudiants són dones. Si no hi ha dones estudiant per treballar de l'esport, doncs, evidentment, quan anem a analitzar les federacions esportives, hi trobem molt poca presència de dones.
I em sembla que tu vas parlar amb una dona que precisament en sap molt d'això, que és l'Anna Caula, que és la secretària d'Esport i Activitat Física de la Generalitat, i, a més, també ella amb trajectòria, vull dir que no parla de lluny, perquè ella va ser entrenadora, jugadora de bàsquet, concretament de l'Uni Girona, que és un club de bàsquet que només té equips de dones i que està jugant a primer nivell, no?
Sí, i de fet estan fent feina perquè des de la Secretaria d'Esports han multiplicat durant els últims anys per 4 les ajudes a l'esport professional femení.
Hem de dotar de recursos perquè els clubs femenins puguin fer aquest pas cap a dotar de més infraestructura als seus equips, que les banquetes del femení també vegis primer entrenador, segon entrenador, fisio, metge, i que puguin treballar amb tots els recursos que treballen també els masculins.
Però clar, l'Anna Caula també ens deia que no n'hi ha prou a mirar aquestes xifres absolutes, no? També hem de veure on hi ha més dones i on hi ha menys dones. Segurament no és cap sorpresa quan l'escoltis, però deixem que ens ho expliqui ella.
Ara ens queda un repte per feminitzar esports on la presència de la dona encara és molt minoritària. I aquí parlaríem doncs, probablement de motociclisme, de ciclisme, d'escacs, on també sorprèn, no? Perquè és un esport totalment mental, de capacitat intel·lectual, i en canvi la presència de dones és molt baixa.
Els escacs, que també estan associats a aquella idea d'intel·ligència, estratègia, competitivitat, totes aquelles coses que sempre estan lligades molt als homes. Yeah, 'cause girls is players too. Yeah, yeah, 'cause girls is players too. Keep it playing, baby. 'Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world 'cause girls is players too. I recordem que no només estem parlant de baixa presència d'esportistes dones, sinó de tota aquesta estructura, ja ho hem dit al principi d'aquest reportatge, només 8 dones són presidentes de federacions, és a dir, les que manen són senyors també.
Sí, Montse, aquest sostre de vidre que menciones és real i es veu molt en el món esportiu a Catalunya. En vam poder parlar amb una d'aquestes 8 presidentes que mencionaves, 8 de 72, recordem, que és la Mercè Rossich, és la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme. Ella ha practicat atletisme des dels 17 anys, així que també és una dona amb trajectòria i sempre ha estat vinculada a l'esport, practicant atletisme, entrenant, a les juntes dels clubs, i l'any 2022 es va convertir en la primera presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, que, ojo al dato, és una federació que fa més de 100 anys que existeix i no havia tingut mai cap dona presidenta.
No sé per què, no m'estranya.
Amb aquest tema hem evolucionat poc. Les llicències femenines d'entrenadores continuen sent molt baixes. I les dirigents, jo dic que aquí hi ha un altre component, una mica per factors, una miqueta de personalitat en quant a la nostra confiança. Hem de ser valentes. I assumir una presidència d'una entitat o d'una federació vol dir compromís, i vol dir ser valentes, i vol dir donar la cara, i vol dir liderar un projecte. I és un compromís més que sumes tu a les teves responsabilitats personals, laborals, familiars, no?
Estem parlant d'aquesta conciliació familiar famosa que ja feia estona que no sortia, ja ens estranyava. Les dones seguim assumint les tasques de cures, responsabilitats de la casa. Si nosaltres cuinem, netegem, tenim cura de la família, evidentment tenim menys temps per dedicar-lo als clubs esportius. I segurament també hi ha aquella cosa de que no ens creiem que és el nostre lloc, no?
Per formació, per cultura, una miqueta per compromís personal, familiar. A vegades té la sensació que ja donem molt com a dones amb altres sectors de la nostra vida. Ja som cuidadores de la família, ja som responsables de la família i vulguem o no vulguem, diguem, aquesta possibilitat de tenir un club a les nostres espatlles, bé, doncs arriba un moment que dius, bé, quina és la meva balança, no? Perquè, clar, si una dona ha de seguir mantenint tot el l'estatus, diguem, de responsabilitat que té la família, que té molt laboral, que té, i a més assumeix això.
I a més tenir en compte que encara no hi ha una professionalització de tots els espais esportius, és a dir, moltes de les entrenadores, de les dirigents, de les persones que estan a la junta, treballen gratis.
Diguem-li així, treballen gratis.
Exactament, és una càrrega més. La Mercè Rossich em deia que el fet que sigui una cosa que en molts casos es fa fora de l'horari laboral i que no es considera activitat professional, com dèiem, encara hi posa més barreres, especialment quan les dones són mares. Escoltem a l'Anna Caula, la secretària d'Esports i Activitat Física de la Generalitat.
Les entrenadores o són joves o ja han acabat aquest cicle i tenen doncs, la mainada més gran. I això també ho observes. O gent que en un moment donat ha optat per no tenir fills. Crec que aquí hi ha una edat dels infants que la càrrega, ja està demostrat, hi ha estudis, doncs, que encara la suporta més a les mares que els pares.
Thank you.
Una altra de les qüestions a tenir en compte és que quan parlem de desigualtats dins l'esport femení hi ha la visibilització. Durant els últims anys hi ha hagut un salt en aquest sentit. Hem vist, sobretot, el futbol femení, el Barça omplint el Camp Nou, parlant als mitjans, hi ha un interès. Però i els altres esports, el desert, no? Una mica, a vegades.
Exacte, sí, hem vist una mica el canvi, però encara arrosseguem aquesta tendència de molts anys de que les dones esportistes no estan en l'esfera pública ni en els mitjans. La Mercè Rossich me'n va posar un exemple que jo crec que ho explica a la perfecció.
Vaig ser professor a la universitat durant bastants anys i jo feia psicologia de l'esport i hi havia vegades que els meus alumnes deien, va, agafem un diari esportiu i analitzem quantes notícies de l'esport femení tenim al diari, no? Diaris de recorregut. Bueno, doncs jo recordo que hi havia setmanes que no trobava cap notícia d'esport femení. No trobava res. I d'esport en femení n'hi havia, perquè sabrien que des dels anys 60 i pico feia atletisme. Doncs hi ha hagut dones que fa anys que són, no? Però hem sigut poques i les poques que hem sigut no se'ns ha fet visibles.
Exacte, com deia ella, falta visibilització. Jo sempre escombro cap a casa i explico un exemple que em toca molt de prop, que és les patinadores d'Olot. Les patinadores d'Olot són importantíssimes, han anat a campionats del món, són boníssimes, han guanyat moltíssimes competicions, estan al primer nivell mundial.
Però en canvi no en sabem pràcticament res, no?
No en sabem pràcticament res. Jo vaig saber que existien fa potser 5 anys i les tinc al costat de casa. Clar, si no hi ha referents, tampoc hi ha esportistes. Si no visibilitzem les dones, sembla que no existim i realment sí que hi som.
Doncs no hi ha referents, això ho tenim clar. I a més, pavellons, camps de futbol, és a dir, tot el que hi ha al voltant, moltes vegades segueixen sent aquell espai hostil per a les dones que han d'escoltar insults des de les grades. Tenim exemples també molt gràfics, a Igualada, o fins i tot anant més enllà i més enllà de l'insult, es troben en situacions d'assetjament o de violència sexual a dins dels clubs. D'això n'hem de parlar també, no?
Van publicar una guia, La violència sexual a l'esport, reconèixer, parlar i actuar. Per tant, una guia que ens permetés que les nostres entitats sapiguessin detectar, observar i sobretot treballar ja per crear espai segur. També amb diferents xerrades, formació a tots els territoris i diferents vídeos per prevenir i actuar per un esport lliure de violències. Anar trencant aquests estereotips visualment per entendre que hi ha coses que no són normals.
Sentíem a l'Anna Caula, la secretària d'Esport, que ens parla d'aquesta guia que vam publicar perquè en comencem a ser conscients i perquè dins dels clubs hi hagi les eines per treballar-ho.
En el cas de les esportistes, també cal parlar de moltíssimes barreres culturals i socials. Tenim normalitzadíssim que per anar a veure esport masculí s'ha de pagar una entrada, igual que la paguem per anar al teatre, però en canvi ens sobta quan s'ha de pagar entrades per anar a veure partits on les dones són les protagonistes. I després encara hem de sentir els discursos que és perquè ells juguen millor o perquè són més forts físicament.
Som iguals i no volem ser-ho. El que si volem és igualtat d'oportunitats. I crec que aquí també hem de treure un punt d'autoestima a les dones esportistes, de dir, no ens volem assemblar a ells, no volem fer esport de la mateixa manera que el fan ells, perquè són diferents, els nostres cossos són diferents, probablement no, també pensem d'una manera diferent, per tant oferirem un espectacle diferent. I aquest és el segell propi, i aquest és el segell que sedueix.
Com molt bé explica l'Anna Caula, la secretària d'Esports, cal una igualtat d'oportunitats, que es vegi i que estigui present en tots els esgraons.
Els pavellons esportius, les franges horàries, són utilitzades igual per homes que per dones. A la franja que a tothom és més agradable entrenar, no? De 5 a 8, quin percentatge d'ús hi ha pels homes i per les dones? O es dona per suposat que les dones entrenaran a l'últim moment? Perquè teníem assumit que si hi havia dos finals, la final de les noies jugava a les 10 i la final dels nois a les 12, perquè es pressuposava que d'entrada al final dels nois hauria de ser més interessant.
Se'ns acumula la feina, que diem molt a les dones i els dies. Mònica Homs, em sembla que abans de marxar em vol recomanar un llibre.
Sí, Montse, avui t'he portat un conte infantil. Es titula Superheroïnes de l'esport, amb poders com els teus, i és d'Ara Lliures. Jo crec que és un llibre molt interessant perquè pugui generar-se referents per les noves generacions. Aquí s'explica la història, s'expliquen les històries, les protagonistes són les esportistes catalanes que han arribat a l'alt de tot, no? T'estic parlant de l'Ona Carbonell, de l'Alexia Putellas, de la Caral Castellet. És una mica una repassada d'aquests grans referents per donar visibilització i també per animar a les peques de casa nostra.
Doncs escolta, superapuntat, torna'm a repetir el nom.
Superheroïnes de l'esport amb poders com els teus.
Mònica Homs, tu també en tens de superpoders.
Merci. I tu, Montse, som-hi.
Les dones i els dies. Mudellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
I malauradament no podem acabar aquest programa sense parlar també de racisme i esport. Ho fem amb Desiree Vela, escriptora i activista. 17, 18, 19, Cororo.
Ara que tothom està parlant sobre si Espanya és o no un país racista, és un bon moment per plantejar-nos què tal ens va a les dones negres i d'altres orígens ètnics i racials al món de l'esport arran de tota aquesta polèmica. Seré breu. Ara sembla que tothom està caient del burro i adonant-se de quelcom que les persones racialitzades sabem des de sempre. El racisme és viu i encara remena la cua. No ens agrada sentir-ho, però no perquè deixem de dir-ho deixarà d'existir. El cas de Vinícius ha agafat volada perquè és qui és. No siguem ingènues. I, evidentment, això no treu gravetat al cas ni molt menys. Però jo penso, si això li ha passat a Vinícius, què no passarà a les dones racialitzades que no tenen la notorietat del futbolista, que són anònimes i que no tenen el suport social que està rebent el jugador, que fins i tot ha fet que en Lula da Silva es pronunciï? Les dones racialitzades sabem què és el racisme a l'esport perquè el patim. I són qüestions que poden ser innocues, des de la insignificància que l'entrenador de l'equip contrari digui que s'ha de defensar, cobrir o parar la negreta, quan a la resta de jugadores les anomena pel seu dorsal, o els insults oberts i violents de la graderia que com a poc ens envia al nostre país, encara que siguem catalanes, o a la selva de la que mai vam haver de sortir segons la seva opinió no sol·licitada. Jo, a diferència del que deia la vicepresidenta segona del govern espanyol, crec que la violència racista als camps de futbol sí representa la societat en el seu conjunt. I igual que és responsabilitat de tota la societat abordar i combatre el racisme, és responsabilitat de totes les institucions esportives frenar aquesta xacra. I dels mitjans de comunicació, i dels patrocinadors, i de les aficions, que han de sumar-se per crear un entorn inclusiu i equitatiu per a totes les dones esportistes. Només si treballem plegades per promoure la representació diversa i per acabar amb el racisme, aconseguirem que la societat en què vivim deixi de ser un miratge de diversitat i ho sigui de debò, fomentant la igualtat i el respecte també per les dones racialitzades a l'esport.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
En el programa d'avui hem insistit en que la situació de l'esport femení encara dista molt de ser com ens agradaria. Deixem de dir frases com «Mira que bé, que sortim a la tele i som titulars de diari», perquè si les esportistes no guanyen el mateix que els col·legues, ni tenen els mateixos drets, ni tenen el mateix accés a una carrera esportiva, no fem que la foto de portada ens difumini la realitat.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa el fem, a vegades, fent-nos gols en pròpia porta, Susana Ortega, Cristina Sáez, Mònica Homs, Clara Ardèvol, Rosa Silluer, sense xarxa, i l'amor per la bicicleta de qui us ha parlat, Montse Virgili. I dels culs apretats també, amigues. Acabem amb un homenatge a Astro Gilberto i amb una cançó poc coneguda d'ella, però que molts esportistes podrien cantar. Es diu I had the craziest dream. Vaig tenir el somni més boig. Jugar a esport com una noia, però amb les mateixes condicions que els homes. Ingènues? Sí, però només en la manera de cantar. I had the craziest dream last night. Yes, I did. I never dreamt it could be. Yes, there you So I kissed you and you didn't mind it at all. When I'm awake, such a break never happens. How long can a girl go on dreaming? If there's a chance that you care, then please say you do. Baby, say it and make my craziest dream. Thank you.
If there's a chance.